La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Sé que no estoy sola. Me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola. Oh, por eso digo aloha.
Molt bon dia, a les 12 i un minut. Avui és 29 de juliol. Estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. I miren, casualitat, el 29 de juliol és divendres. Per lo tant, s'avancen les vacacions de la primera quinzena de juliol. I les carreteres valencianes tindran des de les 3 de la vesprada d'avui una de les jornades de més trànsit de tot l'any. Serà la segona fase de l'operació Eixida, com se coneix. Per a mi és la fase, la gran fase de l'operació Eixida. I el fet de ser una comunitat costanera farà que bona part dels 6 milions de desplaçament que preveu la Direcció Territorial de Trànsit, la Direcció General de Trànsit, des d'aquest divendres fins al dilluns, la nit, travessen tot el nostre territori. Pues bé, com bé els dia, el fet de que coincidisca l'inici del fi de les vacances de molts i la concentració de població turística s'uneix que la comunitat valenciana siga zona de pas per als que embarquen també en l'estret, el que incrementa significativament el volum de trànsit de les principals vies, com és la P7, la A7 i la A3, així com altres carreteres pròximes a la costa, com és la Nacional 332. Enguany, com que el dia 1 d'agost més vacacional per excel·lència és dilluns, com bé els deia, es preveu que molta gent avance l'inici d'aquest desplaçament aquest cap de setmana. Als desplaçaments llargs caldrà afegir els dels caps de setmana i els de curta distància que, per exemple, motiven les festes populars que a hores d'ara celebren molts municipis de la província de València. Més de 1.300 radars per a controlar la velocitat, segons les dades oferides per la Direcció General de Tràfic. Al conjunt de les carreteres espanyoles hi hauran 780 radars fixos i 545 mòbils, així com una dotzena d'helicòpters per a controlar que no se superen els límits de velocitat. Per a comprovar que els límits de velocitat es compleixen, hi hauran 780 radars fixos, dels quals 92 són de tram i 545 mòbils que poden anar en els vehicles de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil en 12 helicòpters, allò en el que no contem i que existeix i que està entre nosaltres. Un terç dels conductors valencians sobrepassa el límit de velocitat. Cuidao en esos radars mòbils. A més d'identificar els controls preventius per a detectar el consum d'alcohol i drogues al volant a qualsevol hora del dia i qualsevol carretera. Cal recordar que la meitat dels conductors morts en el 2021 es va detectar la presència de substàncies psicotròpiques. I recordem i que ens vinga al cap, no per a disgustar-nos, per a que siguem conscients que hi ha hagut dos accidents tràgics en el mes de juliol, a Sagunt i a Tert i a Xert. Recordem aquest xoc frontal que se va cobrar 3 víctimes i va ser en Xert. I segueix tenint 3 ferits molt greus i va ser en la Nacional 232. I també un altre dels accidents més tràgics va ser a la UB23, al terme de Sagunt, on un conductor que quadriplicava la taxa d'alcohol permesa va estar implicat en un accident múltiple, el resultat del qual va ser 2 dones mortes i 8 ferits, algun d'ells en estat de moltíssima gravetat. Diguem, i ho tornem a dir, que no ho fem simple i llanament més que per a recordar-los de que tenen una bomba entre les mans i per tant tenen que ser molt caus a l'hora de fer aquests desplaçaments. Més de 300 conductors valencians van ser detinguts el mes de juny per delictes contra la seguretat viària. Coneixement, molt de coneixement, i saben que este serà un cap de setmana especialment complicat en el nostre territori.
Aloha, tú quieres venir, y cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada...
Estàs a la 92.2 FM.
Guanya 600 euros mostrant el teu talent artístic. El dissabte 3 de setembre torna el concurs de pintura ràpida Caixa Rural Vila-real. La temàtica d'aquesta edició seran les escultures més representatives de la localitat. Més informació i inscripcions en fundacióCaixaRural.org. Fent cultura, fem poble.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental y Office Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Te traigo un rayito de esperanza, aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso.
Anem a les notícies autonòmiques de la província i també, com no, locals, del que és l'últim que està passant al nostre voltant. Se n'anem a Diputació de Castelló, que presenta el segon circuit cultural en 152 actuacions que tindran lloc en 121 poblets de l'interior de la província de Castelló. Després anem a la localitat de Borriol perquè Consuelo Vilarrocha, la portaveu del Partit Popular de Borriol, reclama per tercer any consecutiu una escola per a xiquets amb diversitat funcional que, com ella diu, en l'alcalde de Borriol, reduís a tan sols 10 dies en el mes d'agost. Almassora ja per fi té el sí al polígono del Camí Fondo per a la primera entitat de gestió i modernització. La Unió de Llauradors confia en que el ministre Planes, que avui està així en València, anuncia aquesta campanya de promoció per als cítrics i avança en la declaració com a producte sensible que demanen cada dia i a cada moment que siga els nostres cítrics. També en setembre, en el Festival d'Oropesa del Mar, arribarà Carimé Amaya i Remedios Amaya, on han confirmat aquest festival del mar flamenc en Oropesa del Mar. L'Ajuntament i Onda prepara actuacions sostenibles en aquest pla d'acció de la Onda 2030. Continuem a la nostra província. i no se n'anem de Onda, continuem en Onda, perquè prepara per a disfrutar este fin de setmana i ese gran festival de Sir de Catapultat. També reactiva un dispositiu de seguretat en el regrés i en esa tornada de la multitudinària romeria i festes de El Salvador. El govern municipal suplementa el pressupost per a licitar el projecte i la construcció de l'edifici nou del consultori metge del Port, això és en Borriana. I també en Borriana, l'Escola Municipal d'Igualtat es tanca xarles de Anna Bernal i Leonor Goicoechea. Se n'anem al Masora perquè els fondos FEDER alcancen el 75% dels projectes de 7 milions d'euros i van a fer-los i plasmar-los i fer-los efectiu en la localitat d'Almassora. Se n'anem ara a Vila-real perquè Tots Units recolza, té ese recolzament social i laboral a 1.056 persones en el 2021 en ese marc de l'aliança que té l'Ajuntament en la societat, en l'Ajuntament de Vila-real. Nules presenta la programació Festival de Sant Roc i Sant Bertomeu i el Partit Popular de Nules en ese ple que va tindre lloc ahir en la localitat presentava a ese nou portaveu que serà Atsuara i ell reivindicava menys imposts i més sanitat en esa toma de possessió que feia en l'Ajuntament de Nules. Moncofa se mobilitza este 6 d'agost per exigir al govern la regeneració de la costa.
Tu quieres venir y cuando se muevan las olas ya tú estés aquí.
Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan y te traigo el color que te haga falta pa' que luzcas de una forma bacana. Yo te abrazo, te bailo y te cuido pa' que el mundo sea más suavecito. Si tú quieres me quedo contigo pa' que el mundo sea más suavecito.
Que no estás sola.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Yo voy a pedir la nueva Grand Mac Extreme Cheese Roll. Me han dicho que es tan extrema que da vértigo. Hamburguesa de carne 100% vacuno con dos palitos crujientes de queso Gouda.
Los palitos de Gouda también están como complemento. ¿Pillamos?
Bueno, pues pedimos también Mac Shaker Fry Sour Cream y ya probamos todas las novedades.
I'm loving it.
Almassora està immersa en la programació de l'estiu. Cursos de piragua al millars, tai chi i yoga en la platja, cine familiar a l'aire lliure i molt més. Descarrega totes les activitats des de la web municipal www.almassora.es i vine a Almassora a gaudir d'un estiu de bandera.
Delicioso todo, pero me queda un huequito para el postre.
El nuevo McFlurry Cornetto.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora? Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Un híbrido, no, un eléctrico, no, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y a ver qué pasa.
Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el Centro de Reconocimientos de Conductores y Cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etcétera. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cause you're so sexy like, ooh, girl, no one gets me like...
Ja que veuré que ens agrada tindre gent de Borriolas en esta casa. Tinc a Javier Ramos, ell és de Ciudadanos i és regidor de l'Ajuntament de Borriol. Molt bon dia.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Con ganas de que me cuentes, de que me cuente usted cosas, sobre todo porque ayer, anoche, tuvieron un pleno donde todo se aprobó por unanimidad.
Sí, habían cuatro puntos, dos eran dos modificaciones de crédito, el otro era las normas de unas subvenciones y bueno, el otro era la aprobación del acta, la lectura del acta del pleno, bueno, de la comisión anterior, y se aprobó los cuatro puntos por unanimidad.
Fíjese que en Borriol se ha pasado de no tener mayoría, no gobernaban con mayoría, ahora tener un gobierno de coalición, es decir, ahora tenemos gobernando en Borriol a Compromís y a Ciudadans, Veïns de Borriol, perdón. ¿Cómo están llevando la cogobernanza?
Bueno, yo no estoy dentro del equipo de gobierno, pero por lo que se ve a simple vista, pues parece que entre ellos se entienden bastante bien. La verdad que lo que es a nivel de cosas que puedan hacer por el pueblo, no estoy de acuerdo con todo lo que hacen. Claro, no.
Por ejemplo, el hecho de tener una población endeudada ha pasado a dejar de tener la población con deudas, ¿no?
Bueno, dejará de tener deudas en el 2023. Lo que pasa es que estos años han sido unos años de pandemia, que se ha gastado mucho menos, han recibido muchas más subvenciones de Generalitat y Diputación, y la verdad que eso es como todo, como una economía familiar. Si tú cobras y no gastas, al final ahorras. Y sí que es verdad que la economía en el 2023 dejará de terminar, o sea, dejaremos de pagar los préstamos que tenemos.
O sea, los préstamos que de alguna manera hacían que Borriol no prosperara, quedan zanjados y es un punto y final, y de ahí en adelante supongo que empezarán a invertir en todas esas urbanizaciones se llaman urbanizaciones o núcleos de población.
Sí, son núcleos exteriores del casco urbano, que hay 17, y sí, es una cosa que es necesaria. La verdad que desde Ciudadanos no entendemos cómo el otro día tuviste aquí al presidente de Beins de Borriol y dijo que era una cosa que la habían tenido desatendida, que los últimos años no le habían hecho mucho caso, porque la verdad que todo forma parte del municipio, es una cosa que hay que atender y eso. Y no entiendo.
Sí, además no ha sido cosa de un gobierno ni de otro, sino que él textualmente dijo aquí que como que no se lo habían tomado en serio.
Así.
Y claro, no ha sido cuestión de el Partido Popular, el Partido Socialista, Compromís, no. Ha sido cuestión de todos los gobiernos que han ido pasando por el municipio de Borriol. Es bastante preocupante, ¿eh?
Pues sí, yo la verdad que cuando escuché las declaraciones en la entrevista me pareció una falta de respeto, porque él mismo ha estado ahí 18 años de concejal y de esos 18, 13 o 14 habrá, o sea, era concejal de urbanizaciones. Y que diga eso en la radio y que no se haya hecho nada por las urbanizaciones, pues sí, yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Ciudadanos no lo vimos correcto, y me parece que es una falta de respeto para los vecinos de las urbanizaciones. Porque
sí, porque en este caso no son urbanizaciones, son núcleos de población, porque no han llegado a tener el paso de ser urbanización. Es decir, está la cosa complicada, y es que esto... yo no sé hasta qué punto se incurre en un delito no tener la situación definida, ¿no?
Hombre, según las normas subsidiarias del año 96, por obligación el ayuntamiento tiene que urbanizar todos los núcleos exteriores del casco urbano, los que están en suelo urbanizable. Pues sí, si fuéramos a la ley o alguna urbanización decidiera demandar al ayuntamiento, pues creo que el ayuntamiento se vería en un serio problema.
Lo que vino a decir, e incluso yo no me atrevería a decir a denunciar, pero sí a hacer público la situación en la que se encuentran, y que como que cada presidente de cada núcleo de población ya no aguantaba más, y que si esto no se llegaba a solucionar, entonces sí que irían a denunciar, porque es como que todos los núcleos han llegado hasta un punto y en ese punto han quedado en tierra de nadie. No se ha llevado a cabo el terminar de estar dentro de la legalidad, ¿no?
No, casi todas las urbanizaciones empezaron algún tipo de proyecto. Normalmente eso es por la modificación de la norma, se empieza por el proyecto de la modificación de las normas subsidiarias. Lo que pasa es que por unas cosas o por otras, primero porque no estaba el colector, luego porque la verdad que el ayuntamiento hasta ahora tampoco ha facilitado mucho las cosas, ya lo dijo él, que lo habían tenido un poco desatendido.
No el ayuntamiento de ahora, sino todos los ayuntamientos que han ido pasando.
Todos. No lo han tenido un poco abandonado, y, sí. Y es un tema que es importante, y claro, los presidentes...
Un poco no, lo han tenido totalmente abandonado.
Totalmente.
Es decir, es una cosa que se queda ahí y ahí se queda. Mire, también hay algo que la gente me comentaba, ¿no? Porque una cosa es lo que se habla aquí en el micro, y otra es lo que después a mí los mensajes que me mandan, o gente que no quiere hablar en público, pero que sí me lo hace saber, es lo poco que se involucra la gente de los núcleos que hay alrededor de la ciudad de Borriol con realmente es como si vivieran en Borriol pero no fueran de Borriol, es decir, unos se sienten abandonados y otros no se sienten partícipes de lo que se hace en el municipio, pero al final es que esos núcleos pertenecen al municipio de Borriol.
Correcto, así es. Yo no creo que sea del todo así, porque mira, yo por temas personales tengo en Baidumbrí también allí intereses y la verdad que nosotros estoy bastante relacionado con el tema de Baidumbrí. Y allí la gente sí que se ha involucrado en realizar los proyectos y en tirar esto hacia adelante para ver si de una vez se puede legalizar. Y luego lo otro que me preguntabas con el tema de que se involucren o no en el pueblo, yo creo que no. Lo que pasa es que, creo que a lo mejor no se involucran lo suficiente, pero creo que sí que hay una relación bastante directa. Mira, este fin de semana, por ejemplo, son las fiestas en Masiagaeta, que son patrocinadas por el Ayuntamiento de Borriol, y de aquí quiero desearle que pasen unas buenas fiestas y que tengan un buen fin de semana. La semana que viene son fiestas en Alcormar o en Montecristina. Y bueno, todo eso viene subvencionado por el
Ayuntamiento. ¿Y si hay relación entre la gente de los núcleos?
Habrá de todo. Habrá gente que se relaciona con gente del pueblo, que los niños vienen al colegio a Borriol.
Claro,
hay otros que los llevan a Castellón. Supongo que habrá de todo, pero yo tengo bastante amigos en las urbanizaciones, en La Beller, en Masiagaeta, y los veo muchas veces por fiestas o los veo por Borriol. Lo que pasa es que a lo mejor sí que se podría incentivar o no sé, o hacer algún tipo de publicidad, no sé.
Usted, como concejal del Ayuntamiento de Borriol, ¿ha ido a hablar con los presidentes de cada núcleo de población?
No, la verdad que con el de Baidumbrí tengo relación porque, como te he dicho antes, tengo allí un terreno. Pero con los demás no he ido a hablar, no con esta Masiagaeta, Montecristina, Alcormar.
Porque yo supongo que igual que han aprobado por unanimidad estos puntos que hemos leído hace un momento en el pleno de ayer, en el ayuntamiento ese tema se tendrá que poner encima de la mesa, se tendrá que abordar.
Sí, ¿no? Sí se aborda. Y ahora, por ejemplo, han habido muchas modificaciones que son de estudio y trabajo, que son para ir legalizando las urbanizaciones y para fomentar pues que haya más convivencia entre urbanización y municipio, entre urbanizaciones y municipio. Lo que pasa es pues que, claro, eso yo creo que es decisión de la gente también, de a lo mejor es las urbanizaciones de la carretera Alcora que están más hacia arriba como Montecristina, o a lo mejor les pilla más cerca ir a San Juan de Moro a comprar y no vienen tanto a Borriol, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor se podía poner, eso es una cosa que se ha reivindicado alguna vez, y a lo mejor sí que se podía poner algún autobús los fines de semana o algún tipo de medio para que hubiera más comunicación entre las urbanizaciones y el municipio.
Mire, esta mañana dábamos una noticia de Borriol, concretamente, donde Consuelo Vilarrocha reclamaba por tercer año una escuela para niños con diversidad funcional que el alcalde, según palabras de la portavoz del Partido Popular, reducía 10 días en agosto. Sí. ¿Usted sabe
sí, esta noticia? Chelo lo preguntó ayer en el pleno y preguntó que por qué se había reducido la escuela esta para los niños de discapacidad funcional. Y se ve que los años anteriores, bueno, se ve no, los años anteriores eran 14 días y este año la han reducido a 10. El porqué.
¿Hubo explicación?
Sí, contestó la concejal de Bienestar Social, y dijo que se había reducido así, pero que se podía, que aún estaba a la puerta, que se pudiera ampliar los 4 días más que era.
Que aún estaban a tiempo, ¿no? De poder ampliar esos 4 días más que tenían los años anteriores.
Esa fue la contestación que le dijo.
Ha sido noticia al alcalde, porque de tener una dedicación exclusiva pasó a tener un trabajo. Que él dice que tiene derecho a que desde Ciudadanos, ¿qué se piensa?
Pues mira, legales, pero ético y coherente desde mi punto de vista no. Él, en el primer pleno que entró en la legislatura, como tú bien sabes, que hemos venido varias veces aquí, lo primero que nos propuso fue subirse el sueldo 14.000 euros porque dijo que su sueldo no era digno de sus funciones. Y ahora, eso estando Borriol en una situación económica desastrosa. Bueno, ya sabes tú por las entrevistas que nos iban a intervenir. Pues él aún así propuso subirse el sueldo a 14.000 euros. Y 3 años después resulta que puede trabajar a tiempo parcial reduciéndose el sueldo de 30.000 a 24.000. Si tan mal estaba Borriol, ¿por qué no lo haces eso al principio? Y luego, desde nuestro punto de vista es... ¿Tú crees que se puede compatibilizar 2 puestos de trabajo, uno al 100% y otro al 75%? Sí, es que dice, no, es que yo vengo por las tardes, atiendo a la gente por las tardes. El que es alcalde, que es el único cargo político que tiene dedicación exclusiva, cuando te presentas de alcalde tienes que tener exclusividad 24 horas, prácticamente.
¿Ustedes han notado alguna diferencia entre el antes de dedicación exclusiva del alcalde y el ahora?
A ver, yo...
¿Ha recibido alguna...? Yo me refiero a que usted vive ahí en el pueblo y usted habla con los vecinos. ¿Le han hecho algún comentario negativo, me refiero, porque positivo...?
Pues la gente no está de acuerdo, la verdad, que no...
¿Han notado alguna falta en sus funciones?
Yo no, yo personalmente no, porque últimamente no estoy mucho por Borriol, por temas de trabajo y temas personales, no estoy mucho. Lo que sí que me pregunto es que cómo puede compatibilizar los dos puestos de trabajo, uno al 100% y otro al 75%, cuando en Borriol está dos o tres días, en el otro, en la consellería de Leivas, ¿qué tiempo estará? Es que no entiendo cómo se puede o cómo pueden hacer eso. O sea.
Cuando le pregunté al alcalde, él me dijo que no era un caso aislado, que en Borriol ha habido alcalde que ha tenido hasta tres trabajos al mismo tiempo.
Sí, pero,
o tres cargos al mismo tiempo.
Sí, pero bueno, yo en ese momento no estaba en política y sí que lo he escuchado eso. Sé que el alcalde al que se refiere estaba en diputación y de alcalde y luego tenía una dedicación del 10% en su puesto de trabajo que él llevaba muchos años trabajando ahí porque más tenía que ir. Pero bueno, yo creo que antes de hablar de otros alcaldes a lo mejor hay que mirar, no sé, su equipo de gobierno o cómo están ellos. No sé, yo creo que antes de hablar de otras personas tienen que mirar lo que hay en su casa.
O sea, que usted considera que debería tener, en Borriol debería haber un alcalde con una dedicación exclusiva. Y si hablamos de los sueldos, ¿usted cree que tenía un sueldo aceptable o usted optaría porque tenga un sueldo, el que entre de alcalde? Ya no hablamos del alcalde que hay actualmente, sino que el sueldo fuera un sueldo que le permitiera tener dedicación exclusiva. Esto es lo que, claro, lo que yo le me gustaría saber, ¿qué opina Ciudadanos?
Mira, desde Ciudadanos lo que opinamos es que el sueldo del alcalde para la población que tiene Borriol no es el adecuado. Es verdad que debería de cobrar más. Yo eso no discuto. También es verdad que en las circunstancias que nos planteó la subida del sueldo, cuando Borriol estaba en una situación... cuando estaba en una situación económica desastrosa, no era el momento. Ahora es verdad que, como hemos comentado antes, o como...
Imagínese que ahora, porque ya usted dice, sí, yo creo que debería cobrar más sueldo y a lo mejor tener dedicación exclusiva. Usted mismo lo reconoce. Ahora sería, imagínese, tenemos las elecciones a nada, mayo, elecciones.
Correcto.
El que salga, el que se presente... Y si volviera a salir el actual, el que hay ahora en este momento, ¿usted votaría a favor de esa subida de sueldo?
Yo sí, yo si fuera algo coherente, a ver, si me propusiera una subida de sueldo, a él me parece que la partida presupuestaria de alcaldía son 30.800 euros o algo así, me propusiera a lo mejor subírselo a 36, 37.000 euros, algo coherente como está a relación de cómo funcionan las arcas municipales y cómo están las cuentas en Borriol, pues sí, si fuera algo coherente, sí. Pero también te digo una cosa, Susana, si va bien para el alcalde, tiene que ir bien para los vecinos. Él subió los impuestos y si subió los impuestos, que baje parte. O sea, estoy a favor de que él gane más. Si la partida presupuestaria son 31.000, por ir a números redondos, que supusiera 38, 39. Pero si él gana porque las cuentas están mejores y las arcas municipales, los vecinos también hay que bajar los impuestos.
Sí,
por lo menos no todos, pero parte.
Ya, sí, esto, a ver.
Porque lo que no entiendo, perdón que interrumpa, que diga que aún hay que subir impuestos. Pues oye, este año a base de ahorrar porque no han gastado, han tenido un remanente.
¿Se ha planteado el hecho de que se suban otra vez, o sea, que se suban impuestos para la próxima...?
Yo creo que lo dijo él aquí en una entrevista que tú le hiciste, es que sí, que no todos los años, pero que puntualmente hay que ir subiendo algún tipo de impuestos.
Pero de momento no lo ha llevado a pleno.
De momento no, pero...
Porque fíjese, volverán a haber elecciones... yo no sé si se volverán a presentar o se presentaron hasta entonces, porque el señor Carballeria, que fue el que estuvo aquí, él ha salido de la política, ya no está en política, pero sí se plantea que Veis de Borriol se vuelva a presentar y no sabemos si el señor Carballeria querrá optar a ese cargo. Imagínese, ¿usted se volverá a presentar?
Yo no sé, yo tengo una reunión pendiente con el coordinador provincial de Ciudadanos en septiembre y según lo que decidamos, pues valoraré y haré una cosa u otra, pero lo tengo en el aire.
imagínese que cualquiera de los grupos que ha trabajado con usted le hiciera una propuesta.
Sí.
Porque al final en una población lo que se trabaja es por la población. A Veïns de Borriol, por ejemplo, no tiene ninguna línea editorial. Pueden haber independientes también de Borriol.
Sí.
¿Sabe a lo que me refiero? ¿Usted se plantearía el hecho de ir a las elecciones con algún grupo político?
Pues como te he dicho, primero voy a esperar a tener la reunión con, bueno, con Domingo Bisan, que tú lo conoces bien, uh-huh. en septiembre. Y lo que decidamos, si decidimos presentar una lista o decidimos hacer, bueno, lo que decidamos, pues lo valoraré y haré. No sé si al final Ciudadanos no se presenta o no presentamos lista, pues si iría con uno o con otro, es pronto para decirlo. Eso te lo podré contestar en octubre.
Pero claro, usted ahora ya tiene una trayectoria dentro de el ayuntamiento. Es decir, usted ya conoce las cosas, o al menos hasta donde ha podido llegar, y eso hace que usted continúe o continuará, ¿no?
Ya te digo, es la misma contestación que antes. Depende de lo que se valore en la reunión que tenga con el coordinador, pues continuaré o bien por Ciudadanos, o a lo mejor me lo dejo, o a lo mejor si sí tengo otras propuestas y eso, pero bueno, en un principio te digo que está todo pendiente de la reunión que tenga en septiembre con Domingo y varios cargos más de Ciudadanos.
¿Usted está dispuesto a trabajar por la población de Borriol?
Yo me presenté por Borriol. Eso lo tengo claro, Susana.
Es que Borriol no va a desaparecer.
¿Cómo?
Por eso me refiero yo que es prácticamente la misma contestación. Si Borriol no desaparece y usted quiere trabajar por la población de Borriol, pues o bien de una forma o de otra usted trabajará por Borriol, ¿no?
Claro, si yo no te digo que no continuaré o que no haré una cosa u otra, lo que te digo es que primero estoy en Ciudadanos, tengo unas reuniones pendientes con el coordinador y otros cargos del partido, y según lo que se decida ahí, en octubre te podré contestar si continúo en política, si tengo otra propuesta, si me voy a otra propuesta o si me dejo o si no me presento.
No sé si se le queda algo en el tintero, Javier.
Bueno, no decir nada, que ha sido un placer estar aquí. La verdad que vengo poco, pero me gusta venir.
Claro que sí. Además, nosotros nos encanta que nos cuenten cosas de Borriol, ¿eh?
Y que espero que tengáis unas buenas vacaciones, Susana. Igualmente. Y a ver si no tardamos tanto en vernos.
Bueno, eso es más cuestión suya que nuestra. Nosotros estamos siempre aquí.
Llámame para octubre y te contestaré lo que me preguntabas.
No, le llamaré antes, seguramente.
Bueno.
Muchas gracias.
Un placer, gracias.
Javier Ramos, de Ciudadanos. Not really, but it surprised me. When I got you, I'm out of car lightning. Riding upon my hand, you got me goddamn in the way that's random. Ooh, I can never lose you, I would never want to. You the missing piece, only thing I need. Ooh, got me praying to Jesus. We got the telekinesis, I want the neighbors to see us. Fucking in so many places, I can't even look in the face of the preachers. You creative with this shit, making up new positions. You got magic in them hips, don't let them tell you different. Ooh. Guess God done bless me, I got them bless me. Cause you're so sexy like you so sexy. Girl, no one gets me like you. No one gets me like you. Hey, it's a good day to be, day to be. Anybody if your name is me, name is me. Shout it from the rooftop shamelessly. Shamelessly. I love her and she loves me. Hey, it's a good day to be, day to be. I'm no guy, can't play with me, play with if me.
Estàs a la 92.2 FM.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
el treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos. Así como en todo tipo de carnes. Casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares. La mejor elección para tu mesa.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Guanya 600 euros mostrando el teu talent artístic. El dissabte 3 de setembre torna al concurs de pintura ràpida Caixa Rural Villarreal. La temàtica d'aquesta edició seran les escultures més representatives de la localitat. Més informació i inscripcions en fundacióCaixaRural.org. Fent cultura, fem poble.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Con velocidad hasta 1 giga, voz y datos ilimitados, el mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus y además un dispositivo a 0 euros. Porque lo mejor cuesta menos de lo que crees. Pregunta por mi Movistar en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. Vale la pena ir. Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Si siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.
Y ahora tenéis menos al 3, Adrián Becker. Recuerden que la semana pasada, no, l'altra, va a vindre porque va a ser campió del món del tir olímpic. Bon dia, Adrián.
Bon dia.
El micro... ahí.
Bon dia.
Molt bé, ahí. Clar, i jo acabem l'entrevista, Adrián, i te dic... On vas ara? I tu me dius, me'n vaig a Toledo perquè se disputa la Copa d'Espanya. I ja com la guanyes... Bueno, pues miren, diumenge serien 2:30 del migdia i m'envia un WhatsApp dient i a més me dona el folleto on posava que era campió, també campió d'Espanya de tir.
Sí, de la Copa d'Espanya. Sí, és una gran alegria també dur la cabassa que va a Villarreal.
7 mesos.
7 mesos, sí.
Practicant l'esport.
Sí.
2 medalles...
Copes del món.
Copes del món. La Copa d'Espanya que s'ha disputat en Toledo. I jo li dic, vols vindre a dir-ho, Adrián? Perquè és que és molt bona notícia. No, és igual, Susana. Ja quan dispute, quina era la següent?
El campionat d'Espanya per categories en Valladolid, que és el dia 4 al 7 d'agost.
D'agost, bueno, pues quan vaig al... Vale, quan vaig a la pròxima. No, però és que ahir... Adrián Becker, sí, a don Adrián Becker el crida el seleccionador nacional. I què li diu a Adrián?
Bueno, me toca ser Adrián Becker, jo pues sí. Pues mira, m'agradaria que vingueres al campionat d'Europa de l'Onato, que se disputarà del 27 de setembre al 2 d'octubre, i també que vingueres al campionat del món, que se disputa pues, del dia 3 de novembre al 17 de novembre. I jo, encantat.
És dir, però és que se'n va a Dubai.
Sí, a Dubai, en els Emirats Àrabes, en Al Ain, en el campionat del món, i a l'Onato, Itàlia, en el campionat d'Europa.
Se'n va als Olímpics.
Ja quasi és d'ahir. En la selecció espanyola, que és tot un orgull per mi, però ja, pues, ja estem arribant a uns nivells que ja no sols penses en mi si fracasses o triomfes, sinó que ja vas representant a un país, a tot un esport, i la veritat que ja es comença pues, a pesar i a pensar de lo que dus darrere i la gent que ja es comença a confiar en tu, la veritat que és...
Perquè estem parlant de que lo que es comença com lo que... Perquè al final diem, hi ha persones que tenen destres especials per a fer una cosa o per a fer una altra. En este cas, en 7 mesos, el teu... Al final és, arriben a ser dons, no? Se desenvolupa tant i tot que el seleccionador... te crida per telèfon perquè veu aquestes dades i diu, així tenim una figura, no?
Sí, bueno, això es comença a anar a caçar, igual que de jovenes comencem a pegar 4 tirs, després continues, t'agrà, vas a la perdiu, ensenyes els teus fills, és una afició com una altra qualsevol, però després ja, el que vas comentar l'altra vegada, arribem a una edat que ja pues, tens més temps, si es comences a exercitar un esport que sempre t'agrada però no has tingut temps, i gràcies a Déu, pues, estic fent-lo bé i traient resultats.
Però anem a veure, com que estàs fent-lo bé, estàs en el llistat d'esportistes d'elite.
Sí, sí, també m'han ficat en la llista de deportistes d'elite, sí. Sí, és un orgull. Vamos, és que no me'l crec ni
a
jo.
A partir d'avui, perquè ara anava tot costejat per el teu bolsillo, a partir d'avui ja tens subvenció com a deportista d'elite. També tindràs cursos de tecnificació.
Sí, el curs de tecnificació, pues, que m'ajudaran també les inscripcions, en certes inscripcions, no totes, i després sèries de plats també, pues, m'ajudaran en certa quantitat, no totes, però tota xicoteta ajuda pa un treballador, un autònomo, pues és una ajuda increïble, la veritat.
Fijes, que acaba de dir un autònomo, jo pense, carai, és que de veritat que som d'aquesta élite de gent, no? Que primer ho demostrem i després aquesta valia ens la paguen.
Sí. O no. Desgràcia d'aixina. Jo...
Però és cert, eh?
Sí, jo primer ho demostre, però sense dir res a ningú. Són la gent que me diu, xa, però tu has... I jo, pues sí. Home, i per què no has dit res? I què tinc que dir? Per què? Perquè sempre hem anat a base de galtar, és que va ser cavallà, i al final te trobes ja, pues, i serà veritat que tire bé, i serà veritat que...
Adrián, tu tens fills, i lògicament, ara veuran el nom de son pare entre els deportistes d'elit.
Sí.
Què t'han dit?
Orgull, la paraula que més se sent és orgull, que estan orgullosos, que jo crec que per qualsevol pare i qualsevol mare, que un fill, una filla, te diga, pare, mare, estic orgullós de tu, això ja no té cap res més. És que no vols res més en la vida, ni vols diners, ni vols patrimoni, no vols res, sol és que el teu fill te diga, estic orgullós de tu.
I en esta edat, jo crec que estem en l'edat sensible esta, que sí. Qualsevol cosa no es toca el cor.
I te cau una llagrimenta també.
Quan te crida a ir el seleccionador i te diu això, clar, després de parlar amb ell, què dius, què ho parles, quina sensació tens? Penges el telèfon i dius, escolta, m'acaba de quedar el seleccionador nacional. A qui li ho dius?
La primera estava la meva parella, vas ficar en mans lliures perquè l'escoltara i se'l creguera, però si després no me'l creu. Una vegada van penjar, el primer que vas fer va ser cridar al meu fill major, Adrián Becker, que
claro,
seria igual que jo,
claro.
Que és el que més damunt estava... Per l'edat entenc tot de res social i me va fer l'Instagram i coses, dice que jo no sé ni entrar ni com funciona,
bueno,
i automàticament els meus pares.
Ja tens xarxes socials per a la gent que ho sàpia,
sí, sí.
Que te poden seguir, sí. En la teva trajectòria de deportista d'elit.
Sí, se diu Adrián Becker Castillo, no, Adrián Becker Castillo 1970, que la fecha de naixement i arroba, crec que se diu, sí.
Sí, sí, no, però jo t'assegure que te localitzen en seguida. Els fills d'això i els pares que te diuen?
Ai, mon pare no cabia
de goig, no?
Sí, estava molt, molt content. Diu, estic començant a estar orgullós de tu, perquè ja que recordar que són 10 fills el que té mon pare.
Són 10 fills?
7 fills i 3 filles.
Bueno, per això tens més possibilitat de tindre deportistes d'elit, si en tens 10, no és el mateix que tindre 2 o 3, perquè així que t'entra més gamma. Però dones compte que ara en Alain, en Dubai,
sí.
Les coses se televisen.
Sí, bueno, en Alemanya també se va televisar. És cert que no per la televisió, ni la primera, ni la segona, ni la tercera, sinó en directe, però per YouTube. I allí pues, era un altre món. El que t'he dit antes, que ara ja tinc tot un país a la meva espalda i tinc que fer-ho, intentar fer-lo millor possible. No sol és fer-lo millor possible, és que tinc que donar-lo tot. I tinc que preparar-me el màxim possible. De fet, estic dimarts, dimecres i avui perquè no he pogut, però ara després me'n vaig a entrenar. No puc deixar un mini resquici a poder tindre un fallo o algo que jo no he entrenat o no he provat. Vaig a donar-lo tot.
Adrián, jo m'imagino, no? En la camiseta a la teva parella i als teus fills, en el nom posat ahir, això que quan te fan, te celebren, no? I diuen el teu nom, Adrián, no? I després també m'imagino allò dels patrocinadors.
Uah,
perquè ara és un producte, eh?
Sí, però de moment zero, no he tinc cap. De moment, per
ja, però és que ahir no eres jugador, no eres deportista d'elite. És a dir, no. Ahir, per el matí, no sé a quina hora te va cridar.
Avui he firmat
claro,
en la llista.
Ahir te comuniquen això, avui firmes, i clar, això va per hores.
Sí,
no se sap.
Sí, la veritat que sí, és que va molt ràpid. S'està enterant la gent perquè jo pues, no dia res i duc 7 mesos, però ja en 7 mesos, per el resultat la gent s'està enterant i s'està informant i ja es comencen a tocar-me i tal. La veritat que estic un poco agobiando, pero en alegría, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Desbordat, ¿no?
Exactament, això és la paraula.
Perquè, sí. Clar, en ell mateix ja no mai pensa la repercussió que té o la importància que té, fins que uno li diu, ei, tu, que estàs en les llistes.
Sí, però encara no te l'acabes de creure. Perquè, clar, soc una persona que tots els dies estic parlant amb gent, a ningú li dic res, mos saludem, anem a almorzar, mos fem un cafè, però veus que la gent es comença pues, ja a tocar-te, i a dir-te, i a saludar-te, i a felicitar-te, i... Però encara no estic jo en el punt de mitjà, però ja ho soc. No?
Poquet a poquet. Sí. La pròxima cita és en agost, no?
Sí, el 4 del 4, o sigui, d'agost, en el campionat d'Espanya per categories, que me'n vaig a Valladolid.
I ahí ja és el antes i el després de la teua categoria, eh? És a dir, ara... Será antes anava en una categoria i ara ja se'n va en la categoria de deportista d'élite.
Mira, d'aquesta manera sí.
No, és que no hi ha un altre, Adrián. Sí. Bueno, pues la nostra enhorabona i el nostre reconeixement, a més és que vostè dones compte, és un fill de la ciutat de Villarreal, perquè vostè porta Espanya a tot arreu del món, però és com el Villarreal Club de Futbol, que té molta repercussió, però al final està ubicat en Villarreal. Yeah. Pues, lo mateix Adrián Becker.
Pues moltes gràcies i agraït-te també que m'havies tornat a invitar i espere anar a Valladolid i dur el campionat d'Espanya per categories a Villarreal una altra vegada.
Mira, jo és que ja no ho dude. Després de tot el que ha demostrat, jo no ho dude. Moltes gràcies i un bes molt fort.
Moltes gràcies, Susana.
Hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Te imaginas un verano de divertidas actividades familiares en un imponente castillo medieval? Ve a Onda a disfrutar de un estío al castell y diviértete junto a tu familia con el Festival de Circo, el Festival de Marionetas, las visitas teatralizadas, los talleres de arqueología para los peques o la sesión nocturna de astronomía, Onda bajo las estrellas. Y además, la mejor oferta gastronómica, museos, rutas en plena naturaleza o actividades de aventuras. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Los partidos del Villarreal en la Liga Santander. Previa y fase de grupos de UEFA Conference League. Hasta octavos de final de Copa del Rey. Los partidos del B y del femenino. Y muchas más ventajas y sorpresas. No te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms.
Y muy teniéndonos al 3 de la presidenta de la Caixa Rural, Sonia Sánchez Bosquet.
Bon dia, Susana, i a tots els teus oients.
Tenim una novetat. Una novetat que naix dins de la Fundació de la Caixa Rural, perquè es donarà un premi a la distinció per a posar en valor uns projectes que realitzen les associacions de la ciutat de Villarreal, és així, no?
Sí, aixina és. Este dilluns, sobre el període, la convocatòria per a que les entitats socials presenten les seues propostes per a optar a guanyar el premi. El requisit indispensable és que aquest projecte estiga en marxa o a les portes de realitzar-se. Uh-huh. També se valoraran projectes ja desenvolupats i finalitzats durant aquest any 2022.
Busquem donar-li aquesta distinció que es mereix aquestes associacions que arriben a tindre aquesta qualitat de projecte i, per tant, se li reconeixerà, tindrà un reconeixement de distinció per part de la Fundació de la Caixa Rural. No obstant i tot, a partir de dilluns, que s'obri el període d'inscripció, poden anar informant-se molt més, no?
Sí, sí, sí. A través de la web de la Fundació podran informar-se totes les associacions que consideren que poden mereixer aquesta distinció.
És el primer any que és la primera volta que se posa en marxa. Parlem de primer any perquè sempre allò de presentem el curs polític, presentem el curs anual. És la primera volta que la Fundació decideix, després de tot el que s'ha vingut vivint aquests dos anys darrere, on s'ha considerat que l'associacionisme en la ciutat de Vila-real ha tingut aquest paper tan important, donar-hi aquesta distinció, no?
Sí, han sigut dos anys molt durs de pandèmia. Nosaltres en Fundació sempre treballem en totes les associacions locals i hem considerat que n'hi ha que distingir-les d'alguna manera. Tenim que recolzar a la gent del poble i en els últims patronats hem estat treballant en aquest sentit i hem considerat que és molt important estar al costat de la nostra gent.
Ojo que el llistó se posarà molt alt. Me refereixo en quant a associacions, perquè com que és una cosa que a algú ho fa perquè li naix, sempre se posen el millor que tenen. Per tant, estem pensant que els projectes són projectes molt bons, projectes que fins i tot n'hi ha a tres ciutats, i no de la Comunitat Valenciana, que ens agarren com a model, no?
Sí, sí, per supost. Nosaltres premiarem un projecte local, igual a nivell esportiu que social, se poden presentar la gent que considere que té un projecte bo per a Vila-real i el patronat. Ja serem el que decidirem a quina associació donem el premi.
Això per una part, que és la més important, i jo quan tenia que fer-te l'entrevista és el que més m'ha llamat l'atenció. A mi això de guanyar aquest premi, i a més que siga una distinció i que te la donen en la teva ciutat, a mi em pareix que són coses que hauríem de recuperar, posar-nos en valor.
Sí, sí, sí. Que sí.
Parlem de que la Fundació té ja inscripcions obertes, com per exemple la que ja va per la quinta edició, que és el mòdul d'especialització, no?
Sí, el mòdul d'especialització professional Aula Mentor de Vila-real en disseny gràfic i inkjet. Sí, que ja, com tu has dit, és la quinta edició i tenim obertes les inscripcions en efecteuvr.com i se durà a terme durant del 4 d'octubre del 22 al 23 de març de l'any 2023.
Algo que també ha tingut molta acollida és el Neurogym, aquest taller de gimnàsia cerebral per a les persones majors de 60 anys. Ha tingut molt d'èxit, és dir, jo estic veient la gran acollida per part de la gent, eh?
Sí, sí, és que la veritat és que en qualsevol enfermetat la detecció precoç és molt important.
I tant.
I també en el dany cerebral. A veure, que en este taller de gimnàstica cerebral no simplement és la gent que a lo millor ja té un deterioro cognitiu lleu, sinó a lo millor en aquest moment se li detecta en unes proves. Jo considero que a partir de 60 anys, perquè ara per desgràcia les enfermetats com el dany cerebral adquirit, l'Alzheimer, la demència, totes aquestes coses per desgràcia cada vegada la gent les patim més joves, considero que a partir de 60 ja és un moment per a que tota aquesta gent es posi en marxa i si n'hi ha algun problema xicotet que se detecte, perquè la detecció precoç és molt important.
Sí, perquè recordem que aquest taller és pa major de 60 anys, és l'únic condició, però sí que ens diuen més textualment, amb o sense deterioro cognitiu, és dir, sí. No hi ha que ser ja un malalt, sinó que se pot vindre
per a poder, pues bueno, cognitivament estar el més àgil possible, perquè és sí. una gimnàsia cerebral.
Sí, a més el gran professional que és Ivan Tripiana, que és neuropsicòleg, ell es fa unes proves i a lo millor una persona no té res, però li ajuda a mantindre actiu tota la seva capacitat intel·lectual sí. i a lo millor en aquestes proves se detecta algun deterioro cognitiu xicotet, lleu. Per cert, volia recordar que ja es poden fer les inscripcions a la pàgina web de la Fundació.
Per apuntar-se al NeuroGym.
Sí, sí, sí.
Ens deies, quan hem començat, antes de fer l'entrevista, que ja hi ha gent esperant a que s'obri aquesta inscripció, no?
Sí, 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 perquè l'any passat va tindre molt bona acollida no, i la gent està esperant-ho.
Jo crec que ha sigut tot un encert. Si parlem de festes i patronals i diuen que és pronte, bueno, per a nosaltres no és pronte perquè, pues, perquè aquestes dues setmanes, lògicament, tot el món descansarem, però la última setmana d'agost del món estarem preparant festes. I clar, si algo té pes en les festes de Vila-real és la gran llavor que fa la Fundació de la Caixa Rural, no?
Sí, sí, la veritat és que participem en molts actes. Enguany tindrem 4 exposicions en el nostre centre social, que estem acabant les de tancar, que segur que agraden a la gent, com sempre. També participarem en la trobada d'Aglioli, que enguany serà a benefici de la joventut antoniana, conjuntament a la Junta de Festes.
Serà el dilluns 5 de setembre. Dic sí. perquè la gent vagi amanint-se, tindré morter i tot el demés, perquè és una gran trobada.
Sí, sí, el morter el donen.
El morter sí. el tenen així. No han de portar res?
Sí, n'hi ha que portar aliments. Aliments que siguen no peribles,
vale.
Productes d'higiene i de neteja.
I a partir d'ahir donen tot el que has de tindre per a poder fer la lloni, no?
Tots els productes, donen el morter, donen el que és els ous, l'oli, la llima, els alls, tot.
Sí, n'hi haurà gent tot. Del que fa la lloni en llima, gent que no li posa llima, no?
Bueno, això ja és
això
a gust
de cada un.
Sí.
Per a mi una gran trobada, a més, és, per a mi és molt, molt vilarrealenc. I també hem de parlar d'aquesta sexta edició del concurs de pintura ràpida que tindrà lloc el dissabte 3 de setembre i els participants podran presentar-se els grups escultòrics de Vila-real. Podran representar els grups escultòrics de Vila-real. Que bonico, no?
Sí, la veritat és que és molt bonico. La gent igual podrà pintar l'estàtua del Llauraor, que està, bueno, la gent ja ho sap, però està situada en la plaça del Llauraor, l'estàtua de Jaume I, en la plaça de Jaume I, l'estàtua de Polo Bernabé, que està en el Jardí de Sant Pasqual, l'estàtua del Pastoret, en el nostre ermitori de la Verge de Gràcia, l'estàtua de Francesc Tàrrega, en la plaça de l'Alguer, l'estàtua de Sant Pasqual, en la plaça de Sant Pasqual, i l'estàtua del Cardenal Tarancón, en l'avinguda del Cardenal Tarancón.
Cal dir que l'estàtua del Llaurador, els tres models eren tres fills de la ciutat de Vila-real.
Així és.
Els que van posar per a fer aquesta escultura. I això és una cosa que també hem de posar en valor,
sí, sí.
Presidenta, almenys és el que jo crec.
Sí, sí, per supost que sí. També volia recalcar que enguany ha hagut un increment en els premis. El primer premi seran 600 euros, el segon premi seran 300 euros i després s'elegiran 6 quadres més. Que a través de la pàgina de Facebook de la Fundació
sí.
el quadre que tinga més m'agrada serà el premi del públic i tindrà un premi de 200 euros.
Premi del públic, que xulo. A mi aquestes coses m'agraden molt, sobretot perquè fan molta germanor.
Sí.
El fet de que estem votant per algo nostre i per artistes que ho són.
Sí, tots som valencians. Ah, i per cert, els dos guanyadors i els 6 que seran elegits se podran visitar en el casino perquè tota la gent puga veure les obres.
Estaran exposades sí. per a poder gaudir baix en el casino,
sí.
no, d'elles?
El primer premi, el segon premi i els 6 que seran és que se triaran perquè el públic vote i en total seran 8 quadres, estaran exposats en el casino.
Tem que el 3 de setembre s'exposarà i ja ese mateix dia se votarà i se donarà i se primer i se segon premi. Enguany recordem que és de 600 euros el primer i el segon de 300 euros, és aixina?
Sí, aixina és, sí. Hem pujat un poquet dels premis perquè la gent tinga una miqueta més...
De motivació.
Més de motivació, exactament.
Per cert, comentava quan estàvem parlant del premi, o sigui, de la sexta edició del concurs de pintura ràpida, que les inscripcions estan obertes.
Sí, tots els interessats se tenen que apuntar abans de les 14 hores del dia 1 de setembre, o sea, tenen fins al 1 de setembre.
O sea, que tindran tot el que
tot el mes.
A partir de que s'entén aquesta entrevista, ja se poden començar a apuntar, sí. I tindran fins el
1 de setembre.
Perfecte. Pues presidenta, el desitge que descanse.
Gràcies.
El que puga, perquè allò de descansar és relatiu.
Bueno, avui és l'últim dia de treball com a procuradora, el mes d'agost és inhàbil, i a veure si puc descansar un poquet i relaxar-me.
Com a procuradora, però allò de que les associacions i tot el que se fa per amor a l'arte, que és així, té sí. distinció, pues això, a continuar en la distinció.
Sí, continuarem. Bueno, moltes desitge gràcies. Un bon estiu a tu, Susana, i a tots els teus oients.
Moltes gràcies.
Problems, you can't reach me if you wanna stay up tonight, stay up at night. I'm green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Necesites ayuda a la hora de demanar el kit digital para la tegua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Villarreal. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Y I si parlem d'aixes tempestes que n'hi ha en ple estiu, bueno, pues tenim que parlar de la granissa que va tindre lloc ahir per la vesprada i que ha causat molt de mal en els ports i en el Maestrat, en pedres que pareixien boles o pilotes de golf. La tormenta ha provocat desperfecte en cotxes, persianes, techos i mobiliàries. Les precipitacions d'ahir per l'esprada deixen hasta 55 litres per metre quadrat en les zones d'interior. I la tormenta que ha golpejat significativament els ports i el Maestrat ha provocat desperfectes en localitats que han sigut molt castigades, com per exemple ha sigut Cinc Torres, Forcall o Morella, en la zona de la fàbrica de Giner. Ares i Catí, les precipitacions, sin embargo, també se han deixat sentir en força en la Todolella, Castellfort i Portell, entre altres poblacions de la província. Els principals destrossos s'han registrat en Cinc Torres, on, segons comenta la seva alcaldessa Mirella, les pedres van a plegar, com bé han dit antes, al tamany de pilotes de golf. Han fet danys en tots els mobiliaris de l'exterior de les cases i també en vehicles que s'encontraven estacionats en els carrers. Han sigut concretament una vintena de vehicles. En Castellfort, el consistori ha posat a disposició dels veïns el pavelló municipal per aparcar vehicles i salvar-los d'aquests danys. Una altra curiositat ha sigut la que se va viure en el recient inaugurat túnel, recorden, i se fa molts túnel que han anat a inaugurar, de la 232 en el port de Querol, on els conductors van tindre que parar els seus cotxes en l'interior per a guardar-se d'aquesta tormenta. Van ser tots els autos que se van detindre i van provocar una pequeña retenció, però bueno, quan se valicia en la pedra que estava caent. Va sobrepassar els límits dels 195 metres que tenia la infraestructura en la capital dels ports i en la zona de la fàbrica de Giner i l'hostal nou va ser els més perjudicats. Allí els veïns van veure com el granís donava el traste en tots els horts que hasta ara estaven plens de producció de fruta i de hortalisses. També la plec en el Portell va tindre que ser posposar en aquestes 43 places que tenien en els ports i l'Associació de València de Meteorologia a Avamet va oferir la precipitació en els diferents municipis, així com en Forcall s'han registrat 55 litres per metre quadrat, en la Mata 34, en 8 i en el Portell de Morella 32, destacant també els 29 de Villahermosa del Riu. Castellfort ha oferit als seus veïns, com vam dir ara, antes el poliesportiu per a protegir els seus cotxes i el Portell ha tingut que suspendre aquest plec este fin de setmana i voluntaris i organitzadors van tindre que pausar en exterior els distints preparatius. Avui està previst que se repetisquen les tormentes localment fortes i per altre costat ahir se va declarar un incendi forestal en l'Udiente causat per un raig que ja està controlat. A aquest lloc se van desplaçar mitjans aèries, dos unitats de bombers forestals i una autobomba de la Generalitat, també un coordinador forestal de bombers de Diputació i una dotació de voluntaris en una unitat de prevenció i agent medioambiental. Logran controlar aquesta situació. Bueno, tormentes d'estiu, els que tenim que tindre molta precaució, molta cura. També per al fin de setmana tenim que tindre anar en compte perquè tindrem núvols i algun xubasco en l'interior en aquest fin de setmana on les mínimes van a elevar-se. Tancarà un juliol en un fin de setmana en el que les temperatures mínimes continuaran sent significativament altes, en especial en el litoral, i les màximes se mantindran en un lleuger descens en l'interior el dissabte, sent, no obstant, també amunto alta i en presència de núvols que podran deixar xubascos amb tormentes, més probablement en l'interior norte. Segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia, demà dissabte predominarà i se cel nugós, que en probables xubascos dispersos en el litoral i prelitoral nord del matí, que aniran acompanyats de tormentes, més probablement en l'interior nord per la vesprada. Tindran previst que hi hagi pedregades, però guarden precaució, sobretot en este cap de setmana, que serà especialment bascos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo voy a pedir la nueva Grand Mac Extreme Cheese Roll. Me han dicho que es tan extrema que da vértigo. Hamburguesa de carne 100% vacuno con dos palitos crujientes de queso Gouda.
Los palitos de Gouda también están como complemento. ¿Pillamos?
Bueno, pues pedimos también Mac Shaker Fries Sour Cream y ya probamos todas las novedades.
Almassora está inmersa en la programación del estiu. Cursos de piragua al millar, tai chi y yoga en la platja. Cine familiar a l'aire lliure i molt més. Descarrega totes les activitats des de la web municipal www.almassora.es i vine a Almassora a gaudir d'un estiu de bandera.
Delicioso todo, pero me queda un huequito para el postre.
El nuevo McFlurry Cornetto.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y a ver qué pasa.
Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Going to the bottom.
I ara tenim en nosaltres a Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
En la calor que fa, en este temps tan bascos que tenim, si pensem en menjar o mengem, pensem, si pensem en menjar, mos ve el cap, el tipus de menjar, però si pensem en fruita...
Jo crec que avui a Vila-real és el dia de pensar en melons, perquè ahí està la festa eixa del fanalet, que estàvem parlant fora de micro, que no sabem quan va començar, s'ha fet tota la vida, i per tant els protagonistes a Vila-real avui són clarament els melons, i de melons volia parlar avui.
Clar, pues, si parlem dels melons, jo quan parle del meló me refereixo al meló blanquet, i quan parle de la... el que es diu en castellà sandia, jo sí. Parlo del meló d'Alger.
El meló d'Alger, després explicaré perquè això té molta història de per què es diu d'Alger, per què no... Ja que parles de noms de melons, mira, per exemple, una expressió, meló de car, és per a distingir-lo del meló d'Alger, el que has dit ara. Meló de tot l'any. És un melonet que és ovalat,
sí, sí,
que es conserva molts mesos sense podrir-se. Abans el penjaven en les cases, en les vigues estes de fusta. Aquesta imatge la tindreu encara molts en la ment. El meló tendral, de tendre. És un meló finet, en la pell més prima, verdet. El meló de bac és el que es cull sense acabar de madurar. El meló feny, que és un tipus de meló verds per fora i blancs per dins. I n'hi havia una varietat de nules que se deia blanc de nules, perquè... les llaors, ja sabeu que abans les passaven entre els llauraors, no? Uh-huh. El meló bif, que el meló bif és quan té una forma que no és la del meló, que per un costat s'ha desenvolupat més que l'altre. El de pell de granota, que és el verdet este típic.
Sí.
El meló cristià, molt curiós este nom, que és per a distingir-lo del meló de moro, que és el meló d'Alger. O la síndria. Llavors diuen el meló cristià perquè és l'altre meló, el blanquet per dins. Mira si n'hi ha, i encara podria dir-te més. Però una cosa que hauràs sentit, molt típica d'ara de l'estiu, són refranys o frases fetes. No sé si te'n saps alguna. Jo tinc una. Paco, la burra s'ha mort i l'han colgat un femer. I ha eixit una melonera en quatre melons d'Alger.
Que bo, no? Jo, per exemple, del que ens ha passat, pues, en temps de melons, pocs sermons.
Sí, perquè a l'estiu, bueno, se fan litúrgies, no? Fer-se se'n fan, però a l'estiu, com que vols gaudir, és això dels sermons s'obren un poc, no? En vindre els melons, el sastre a revolcons, perquè com portem poqueta roba a l'estiu, doncs els sastres tenen poca faena, així que en vindres melons, que és temps d'estiu, sí, els sastres a revolcons, és a dir, que no tenen...
I el meló del promès és bo, corfa i tot.
Sí, el meló...
Ojo, que això és que quan estàs enamorada o enamorada, tot te sembla bé, hasta fins i tot la corfa, no?
Fins i tot la corfa te menges tot, estàs enamorat, evidentment, sí, sí.
El meló i el casament solen enganxar sa gent.
El meló i el casament, clar, enganxen, perquè el meló enganxa perquè està molt bo, i el casament també perquè t'has casat i ja saps el que hi ha quan te cases.
Sí, però, per exemple, jo ixa frase sí que l'he sentit moltes voltes, que el matrimoni és com un meló, hasta que no l'obris no saps com t'eixirà.
També.
Això no rimava, però molta gent ho solia dir, eh?
D'ahir suposa esta comparació del meló i el casament, sí, sí, sí. I el meló d'Alger, si vols entrem en matèria...
D'on ve l'expressió meló d'Alger?
Mira, de tot hi ha moltíssimes fruites en noms, no? El raïm, la poma, la pera... Però el meló d'Alger porta un cognom ahir. I moltes vegades ens haurem preguntat. I a sant de què venia a sos, hem acorregut parlar del meló avui. L'altre dia, doncs, el típic en un dinar que quedes en amics, n'hi havia uns xiquets menjant meló d'Alger. I aleshores jo els vaig preguntar, no?, en tota la intencionalitat, vosaltres sabeu d'on ve això del meló d'Alger? I els xiquets, doncs, van contestar, normal, és un tipus de meló, i ja està, no? Però el pare dels xiquets, no?, doncs es va dir, no, s'està referint, si sabeu d'on ve, la paraula Alger. I mira, l'Alger és el nom, efectivament, d'una ciutat del nord d'Àfrica, que és la capital d'Algèria, que ara per el tema del gas i tot això està una miqueta de moda, no?, a Algèria. I en àrab es diu Al-Jazair, que literalment esta paraula significa les illes. Però si mirem el mapa, no n'hi ha unes illes ahí, però abans sí, abans davant del que és ara la ciutat n'hi havia quatre illots que finalment doncs se va guanyar la terra al mar i van acabar unides al continent. Això va passar al segle XVI. Això és el que vol dir d'Alger. Per tant, Alger en àrab vol dir illa, illot. I com arriba aquesta paraula Alger, diguem-ne, a Europa?
Claro.
N'hi ha un historiador francès, que és René Lespès, un dels erudits sobre la història d'Alger més grans, que diu això, que va ser gràcies al castellà. Gràcies als valencians. En castellà antic, en el segle XVI, dient Alger, és a dir, era la mateixa paraula. Després va passar a dir-se esta ciutat Argel, que és com es diu actualment. És un fenomen que es diu metàtasi, és a dir, que la R s'intercanvia per la L. Per això en castellà diem Alger, i en valencià, perdó, en castellà diem Argel i en valencià diem Alger per el fenomen de la metàtasi. En italià li diuen Alger, com no, que Algeri, en francès Alger com nosaltres, en anglès Algiers. Fixa't tota la història que n'hi ha al voltant d'aquest nom del meló. Per què se dia d'Alger? Perquè el meló o aquest tipus de meló arribava justament a través d'Alger. En altres localitats, en altres comarques, com allò d'Alger era massa concret, ho van voler generalitzar més, i és per això que li diuen el meló de Moro, per exemple, al Maestrat. Tota la comarca del Maestrat, en comptes de dir-li meló roig, com diuen molts, o meló d'Alger, com diem així, meló de Moro, perquè Alger està en Algèria i, per tant, és de Moro, no? Perquè és igual que no és l'única que porta este cognom. Uh-huh. També està Blat de Moro, no? Que és el panís, o la Figuera de Moro, que és esta figuera palera,
sí.
Que és un cactus, no?
Sí.
Que té uns fruits, que se li diu també de Moro. Per què? Perquè la gent a la que li ho compres, a la que li ho adquirisses, és a la que li dona el nom. I no sé si per Catalunya has estat i has menjat meló d'Alger, l'has demanat, i com li diuen els catalans?
Clar, ahir és on jo t'he preguntat, no? Al principi, quan anem a parlar del meló, jo el que te dia és que per a mi, així en ma casa, dic sempre meló d'Alger. Mm-hmm. Però, per exemple, ara, per exemple, la meva filla li diu síndria.
La síndria, que és com li diuen els catalans, és perquè ells fan referència a un origen més remot, ja que aquest tipus de melons no venia només a través d'Algèria, de l'Alger, sinó que també venia a través de les illes, de les Balears.
Ah.
I concretament n'hi havia un país fa segles que era el país de Sindh, que actualment és una regió de Pakistan que està tocant a Índia.
Uf.
Esta fruita, com que entrava per les Balears procedent del país de Sindhi, en la llengua urdu,
claro.
Que era la majoritària en la regió, i al mateix temps de l'urdu havia passat de l'àrab, que en àrab era batia sindia, que literalment vol dir el meló del Sindh, de la regió del Sindh. És a dir, els que venien el producte novament li posaven el nom. Però el meló va arribar a més llocs, no només al País Valencià i a Catalunya, per exemple, a Portugal.
Sí, estic veient... És que no mos fem una idea de tota la història que pot arribar a tindre. Continua.
Mira, els portuguesos li diuen, entre altres paraules, utilitzen la paraula melancia. I d'on ve la paraula melancia? Doncs de l'àrab, valencia. I què vol dir valencia? Valenciana. Per què? Doncs perquè el que fan és fusionar dos paraules. La paraula melao, que és el meló en portuguès, i valencia. I al juntar les dues paraules, meló de València, perquè ens entenguem, és melancia. Mm-hmm. Perquè el que vol dir és això, meló de València. És a dir, novament, en aquest tipus de meló, els valencians, per això crec que és important que la gent a Vila-real puga fer esta festa bé, no? La festa del fanaret,
claro.
Perquè és una fruita molt nostra, no? És a dir, la mateixa paraula portuguesa fa referència el seu origen
el seu origen, meló de València.
És efectivament valencià. També es va difondre a través dels proveïdors castellans la paraula sandia i una altra via del producte, que era la siríaca, va fer que també se diguera esta, el valencià, el meló d'Alger, en portuguès pateca, perquè en siríac, en llengua siríaca, es dia patica.
Patica.
I de Portugal viatja el meló a França en el segle XVI, que jo crec que és un poc l'origen de tot, i ahí es converteix en la paraula que utilitzen els francesos actualment, que és patec. Així és com coneixen a esta fruita. Però encara hi ha més noms així a València. No sé si coneixes un altre. Hem dit meló d'Alger, hem dit meló de Moro, i n'hi ha un altre. No sé si... Meló d'aigua.
Sí, el meló d'aigua, però jo el meló d'aigua no mai m'imaginava que era el meló d'Alger, però ho és, no?
Ho és, i és la que utilitzen sobretot al sud, en la comarca de la Marina Baixa, els que aneu a Benidorm, els que aneu a la Vila Joiosa, a l'altra vila, allà utilitzen l'expressió meló d'aigua. I sembla ser que de les comarques del sud de València és on va viatjar a altres regions d'Europa, com Anglaterra, d'ahir que li diguen watermelon, watermelon, perquè meló d'aigua, que ve directament d'una de les formes dialectals valencianes, que és meló d'aigua, no? Watermelon, els alemanys li diuen wassermelone, els suecs watermelon, els holandesos també utilitzen watermelon, que és aquesta expressió, no? És a dir, que vindria del valencià meló d'aigua, que novament, com que per anar al nord d'Europa has de passar per així necessàriament, els valencians d'alguna manera hem donat el nom en molts casos a este meló tan nostre i tan estiuenc.
Mire, jo n'hi ha un punt, que és el punt 1-7, que parla dels estadounidencs.
Sí, perquè novament, clar, el meló també viatja no només per Europa, sinó que arriba a l'altre costat de l'oceà, no? I sobretot en el context de la guerra de secessió americana en el segle XIX, que sabeu que era una contenda entre els estats del nord i del sud, i és una història molt bonica perquè el meló ahí té a veure en l'abolició de l'esclavitud. Els afroamericans van convertir el meló d'Alger en un símbol de la seva emancipació, com a la comunitat afroamericana, com sabeu, era esclava i estava sotmesa, és un símbol de la seva llibertat. Per tant, en la festa del Fanaret podem tindre també això en compte. Per què? Perquè era un fruit que era bastant seu, ja que sembla ser que el meló d'Alger és originàriament o bé en el seu origen d'Àfrica Occidental, d'ahir que passara per Algèria per arribar a les terres valencianes. I passa d'Àfrica a Europa i d'Europa passa als Estats Units. I la comunitat afroamericana, com que li recorda, li rememora els seus orígens en els quals eren lliures, eren persones lliures, és a dir, a Àfrica, doncs l'utilitzen com a un símbol de la seva llibertat en el context de la secessió o de la guerra de secessió dels Estats Units, perdó.
Des d'allí s'estengué al nord d'Àfrica i després a l'Orient. Fixes el que vostè m'estava dient, i a més m'ho ha notat, la vida pega moltes voltes.
La vida pega moltes voltes i els melons també. I n'hi ha una altra expressió que no hem dit, que és obrir un meló.
I
el que he fet ara és obrir el meló del meló, del perquè dels noms del meló, no?
El d'obrir un meló és quan en realitat en una situació, en un context, se parla de lo que realment tot el món vol anar a parlar i que ningú s'atrevís.
Efectivament, també. Ningú s'atrevís i algú comença el tema.
I diuen, tu has guardat el meló. Doncs pues ara ja... Aquesta és la sensació que tinc, no? Quan diuen...
Perquè quan obris un meló te l'has de menjar, si no se fa malbé. Per tant, quan obris un meló dialèctic, doncs has d'arribar fins al final del tema.
O quan obris el meló te dones compte si és bo o no. Per tant, en una situació, quan obris el meló, te dones compte si has acertat.
Això també hi ha gent que té molta gràcia, que comença a tocar en els dits el meló.
Sí.
I realment té gràcia per a saber quin és el meló dolcet.
I després, una altra cosa que també em crida l'atenció. N'hi ha famílies que li lleven la tapa de dalt, on està agarrada la mata,
sí,
i el fan a llesques, i n'hi ha altres que el tallen per la meitat.
Sí, sí, sí.
Jo recordo, mon pare era del que li llevava la part de dalt de la mata, i, sin embargo, jo sóc una malcria, dic jo, i el talle pel mig, que això és el que no se deu fer, no?
Sí, però ara en temps de pujada de preus, no, la inflació, jo quasi sempre el compro.
Perdó, és que estem en un 10 en 8, eh? Ojo, que m'acaba de dir la inflació i ha pujat 6 dècimes, eh?
És que ara comprar un meló sencer ja costa, eh? Tal i com estan els preus, no és per res. Sí,
no, no, és que és veritat, ara que directament ja no li poden llevar la tapa de damunt. Si venen els melos d'Algers a mitat... I este melona que ha vingut a substituir al meló d'Alger...
Com? Com, com?
Hi ha un fruit, que és una melona, que és més gran,
ah,
i és com més clareta, sí, perquè el meló d'Alger és verd.
Sí, sí.
I després hi ha altra cosa, que són les melones.
Sí, clar, després n'hi ha moltíssimes varietats,
clar,
i jo diria que quasi en cada... els de color groc, els de color blanc, que havia dit el blanc de nules, perquè me van donar unes llauretes una vegada d'aquest meló, que jo crec que ja no es conrea, i així es veu que es conreava. I n'hi ha de moltes procedències i de moltes dolçors.
A més, ara han fet també el meló d'Alger, que no serà d'Alger perquè no té pepites.
Sí, però això crec que els que saben de conreus i tal, és com una espècie de apanyo que fan, com una mutació. Jo el que alguna vegada que he plantat melons en l'hort, es fiquen empeltats en carabassera.
Ah, sí, sí.
I es fiquen empeltats en carabassera perquè la carabassera és molt més resistent que la planta del meló.
Però fa regust al final la carabassa, si està empeltada en carabassa.
Ah, sí. Jo...
Sí. O sigui, a tu te diuen...
No tinc tanta
jo per el meu germà, no? Perquè ell és molt de plantar coses i diu, t'ho he donat compte com este sí que fa un poc de gust al final a carabassa. I té raó, no sé si és que estic condicionada perquè m'ho diu el meu germà i per mi pues, el meu germà major, però m'ho ocorris. A mi no m'agrada que un meló d'Alger no tinga pepites. És sí, que no té, no té la seua... no pots sembrar si no tens pepites dins, no?
Clar, és com que no és natural, no? Però, no ho sé, els que fan els experiments estos per fer que no tinga les pepites, diuen que sí, que al final és tot natural, però no
sé.
Ah,
sí, sí, sense...
Bé, jo crec que és per a gustos colors, no? Cadascú...
Ja, però una vegada has menjat ixe meló, ja no pots plantar res, és dir, què fem?
Clar, el que passa és que avui en dia la majoria no... Jo sí que he plantat, no? Perquè encara tinc afició, no? Però la majoria no planten res, aleshores ja els que bueno, es planten ja sabran.
I si arribem a aquestes conclusions d'esta trama d'històries entrellaçades?
Bé, jo penso que quan estirem el fil, una transpressió, doncs, o quan obrim un meló, podem traure moltíssimes conclusions. Una d'elles és que és interessant també menjar la fruita de temporada, no? Que és interessant també doncs, agafar allò que tenim a l'abast, no? I nosaltres tenim una terra, el Mediterrani, riquíssima, no només en història, sinó també en varietat, en menjar, no? De vegades també pense que ens aferrem a un passat que no és real, ens l'imaginem, però d'alguna manera en el meló d'Alger podem tornar a xafar terra i pensar que... I parlem avui dia molt d'un món globalitzat, d'un sí, món... Però fixeu-vos el meló, ja en el segle XVI, tot el que va viatjar. No només el meló, sinó el seu nom.
Clar, doncs per això és tan... I lògic, que perquè diu, en el meló xafem terra, no? Si és que terra hem de xafar, resulta que si
perquè
no tenim...
Perquè és una planta rastrera, justament, sí, sí,
que
va
bo
per terra.
Si no tenim per a poder plantar-lo, és absurdo, no estem tocant terra, és dir, és que tenim la mala costum de menjar.
Sí, però mira...
Ho necessitem, eh? És dir, tu pots viure en un món globalitzat, ja, però resulta que si no arriba, si no ens ve i no ho tenim a casa perquè no ens queden... semilles per a poder plantar lo que fem.
Sí, efectivament, però bueno. Després també el meló és molt versàtil, que en el meló jo he fet de tot, he fet gazpacho, he fet sorbets, he fet...
Sí, és molt fresquet, gelats. És molt del moment. Sí. A més diuen que totes les fruites i les verdures en cada estació de l'any substitueixen a les vitamines, o sigui, cada, per exemple, el temps del meló substitueix pues, a una altra fruita que tenim abans i aquestes vitamines venen en cada estació el que necessita el cos humà.
Sí, efectivament, sí, perquè ara, doncs, si tenim més de sol, no sé, suposa que necessitem més vitamina A, i
ens ho proporciona.
Ens ho proporciona, sí, sí.
Estem dins d'aquesta... i aquest món perfecte que pareix que vulguem modificar-lo, que a veure que el modifiquem, clavem la pota, no?
Efectivament, però jo ja t'he dic, una de les coses que pots fer en un meló és un gazpacho, que a més és una paraula molt interessant perquè vol dir barreja, i que no sé si... Bueno, ara ja se poden fer en tetrabric i tot, els gazpachos.
El gazpacho també és una sopa gelada boníssima, meravellosa, a més el temps de tomàquets i demés. Però jo el que voldria plantejar és... La paella és un menjar de tot l'any?
La paella, sí.
O sigui, molt mengem en Nadal en pilotes i en estiu en gambes, no?
Efectivament, sí, sí.
I en mejillons.
Però els melons, no? Els melons són del seu temps, és fruita del temps.
Sí. Salvo estes que se pengen que tenim meló tot l'any. És que són molt aprofitosos així a esta zona.
Sí. A més, jo suposo que també influeix en això la dolçor. No? Perquè aquesta maduració suposa que fa que el sucre siga més intens.
Cosa que en el meló de tot l'any no passa, eh? Perquè quan te'l menges i ja ha passat un poc de temps dius, vale, bé, tenim meló, però és com quan la taronja la guardes molt, eh?
Sí, 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 sí.
Ja notem que no.
Sí. Bueno.
Però, no obstant i tot, avui en dia ja tenim quasi tot en tots els moments, perquè en aquestes calors que van fer-se cada vegada més llargues,
sí,
podrem disfrutar de meló d'Alger més temps, no?
Sí, clar, si ve d'un altre hemisferi i que el temps, o fins i tot d'un hivernacle, però jo alguna vegada he tastat aquestes fruites fora de temporada i te puc dir que no fan el mateix gust. Sempre diuen que una fruita que està conreada al costat de casa, encara que no siga, entre cometes, ecològica, que li utilitzen químics per a conrear, sempre més ecològic que dur-la en avió o en vaixell i cremar combustible per a dur-la, sempre més ecològic quan està conreada al costat de casa. Així que hi havia una expressió fa temps que era think globally, act locally, que és pensa en global però actua en local. Jo crec que això també ens hauria de guiar una miqueta, no?
Perquè... Sí, sobretot perquè si penses en lo global és allò que penses, però si actues, que és lo més immediat, és que té que ser lo que tens a casa. Jo sí tenia, perquè a més vostè és molt, molt aplicat, i parla fins i tot de la història de que té el gazpacho. Ben història incluïda el gazpacho?
Sí.
Com es diria en valencià?
Gazpacho és en S, eh? I de fet hi ha una varietat que diríem que és la varietat valenciana.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. El gazpacho, bueno, ja sabeu que ve dels camperols andalusos, segurament. La Real Acadèmia Espanyola diu que ve de la paraula barreja, que en grec era gasophylakion, i que això significa literalment el cepillo de l'església, on se fiquen els diners. I com ahir la gent tira de tot... Jo, alguna vegada que fer de monaguillo d'acolí ho he vist,
sí, mira,
que fins i tot la gent fica monedes de xocolata ahí en el cepillo de l'església.
Mira, este matí estava sentint la ràdio, que a mi m'agrada molt sentir-la, i hi havia algú que deia, escolta, jo puc tirar criptomoneda.
Pues, també, no? Vull dir, també he vist ficar monedes de la República. Per això se diu que és una barreja i con gasofilaciones és el que se diu al cepillo de l'església, que vindria d'ahí. John Coromines, que és un lingüista nostre, el que diu és que ve de caspa, que és una paraula preromana, és a dir, d'abans del llatí, que significaria fragment. Per què? Perquè fiquem trossets de pa dins del gazpacho. I d'ahir, de la paraula fragment, vindria. Però jo crec que t'he deixat en curiositat en el gazpacho propi valencià.
Sí.
Es fa a la vall del Vinalopó, a Alacant. I també es fa a Jumilla.
Perquè està més pròxim d'Andalusia, pot ser?
Jo crec que probablement... Però este gazpacho se diu gazpacho, però és diferent, és com el manchego, és una torta feta en farina de blat. És una torta de gazpacho. Se fa trossets i es barreja en un guisat de llebre, perdiu, carn de casa, que se diu.
Sí, ho he vist, aquest tipus de gazpacho.
I el manchec és igual que el del Vinalopó, l'únic és que mai du caragols. Però nosaltres som molt de caragols, així.
Sí. Per lo que parlem en la part dels gelats, que també m'interessa molt, antes d'anar amunt, que ja ens queda poquet, mire, jo sou molt de l'aigua llimó, i no hi ha...
No hi ha. L'aigua llimó és... Vamos, és
els ingredients de l'aigua llimó, els recordes, Santi?
Llimà, aigua i sucre, no?
Sucre, se crema el sucre, no?
Sí.
Se tira aigua, llima...
Sí, sí.
I se posa al congelador. Crec que no porta res més.
Res més.
Llimà, bueno, pues allò està...
Està boníssim.
Deliciós, no?
I, bueno, i des de les n'hi ha el cornet, que és el que se fa en neula, que està boníssim, un cucurull, un cucurutxo. Després Polo, que per cert ve de Marco Polo, perquè diuen que el va portar de l'Orient
sí.
en el segle XIII, i Marco Polo va donar nom al Polo, que està fet en essència de fruita gelada i en un palet, fiquen un palet, no? Quan porta el palet és un Polo. El gelat de barra, jo sempre me'n recordo de ma abuela, que comprava la barra per a tots els nets i els fills i anava tallant.
Però tu no has conegut la figura del polero?
El polero. L'altre dia vaig veure fotos d'este poble, del polero, en blanc i negre.
No, no, estava tot el món a la fresca
sí.
i parava un senyor que portava com una espècie de carromato.
És de veres, sí, sí.
I, claro, i anaven preguntant, les veïnes estan a la fresca, tu de què el vols, de tarró, de xocolate, i anaves i tu t'agarraves el teu corte i anava el polero. A més, jo recorde l'aspecte del polero i tot, eh? I estava, jo no he menjat corte més bo que el que mos portava el polero, eh?
A més, això és molt còmode, perquè estar a la fresca no t'has de desplaçar, com ara, que n'hi ha horxateries i gelateries fantàstiques a Vila-real, però has d'eixir de casa, que està molt bé, que te fan eixir de casa i arribar. Si anava en la nevera damunt, és comodíssim.
Però és que, entonces, la gent el que feia és assentar-se a les portes de casa, però sí. això no fa tant de temps, eh? Això no fa tant de temps assentar-se a la porta de casa, i el polero, a més, ho tenia persones, parava en un barri o a un puesto determinat, i els xiquets i les xiquetes que estaven jugant allí ja sabíem que venia el moment bo de la vesprada.
Vila-real és ciutat, però encara hi ha gent que fa això, d'assentar-se a la porta de casa. Encara n'hi ha barris on es fa, t'ho puc assegurar.
Santi, jo passe per el carrer i on veig a persones sentades sé que és el puesto més fresc de tota la zona.
Efectivament. I a més és un bon puesto per a fer-se tot això que estem dient. Gelats, melons...
Hombre, clar. I tu dona't compte quin món en aquest moment més del moment i no de la globalització, eh?
Efectivament. Ahí realment... sí que estàs actuant localment. Totalment, perquè ahí és, normalment és en els veïns, o el de la casa de costat o d'enfront, bàsicament.
I així, si som reixos en la Comunitat Valenciana en quant a gelats, és, que no és un gelat, és una beguda, és l'horxata.
L'horxata. L'horxata, bé, sempre ens recorda aquesta fantàstica etimologia apòcrifa, que jo crec que també són interessants, de, bueno, quasi humorística, de que quan Jaume I entra a València, una vella dama valenciana
bueno.
li dona un got d'horxata i Jaume I li diu sorprès, això és or, xata, i d'ahí vindria la paraula.
Però anem a veure, això és un fake, no?
Això és una etimologia apòcrifa, però també són divertides. Ah, vale.
No se diu realment... fake, se diu etimologia apòcrifa.
Sí, és no? una explicació popular del perquè de la paraula. Sembla ser que realment ve de ordium, del llatí, que és ordi, cibada, perquè l'horxata recordaria això a la cibada i perquè en cibada també se feia una horxata. Que és la de Malta que feien les nostres iaies.
Claro, això, el de cebada podria ser l'aigua llimó?
No, la de cebada és com és de Malta.
Ah, vale, vale.
I en sucre, porta Malta i
sí,
sucre.
Sí, el que seria el
granitzat... I així encara n'hi ha horxateries que he vist que la feien, com a, no sé... bueno, fixa't que horxata en italià actual se diu horxata també, és curiós. No, només... passa és que...
I com de popular és l'horxata fora d'ací? Santi, tu que has viatjat molt.
A veure, jo el tetrabric, este típic, jo l'he vist en més països.
Ja, no, però el tetrabric, perquè ara en un món globalitzat, és que avui estem en el món globalitzat després d'anar en el meló d'Alger, dona compte tu, tu l'has vista quan has entrat a alguna
sí.
cafeteria? L'horxata està com la tenim ací?
A Catalunya, per exemple.
No, fora d'Espanya.
No, així pegant voltetes no. En tetrabric sí que l'he vista a Alemanya.
Però pegant voltetes no, no?
No, això no ho he vist, la veritat.
I tu dona contra i dic, l'has vista en més puestos? Diu, sí, a Catalunya, home, però normal, són veïns.
Són veïns, sí, sí. Sí, no, però bueno, tenim l'orgull de que l'origen és valencià, no, de l'horxata. De fet, la xufa de València és una denominació protegida des de l'any 95, eh? i protegida i ha d'estar conreada a molts pobles, que això és una cosa important que no se va fer, per exemple, a la Clemenules, i que està bé fer-se, eh? I n'hi ha moltíssims pobles. Jo, quan venen els meus amics alemanys, doncs els porte a les orxateries emblemàtiques, no? Jo si te puc recomanar una, la que vaig dur els meus amics fa poc, la de Daniel Alboraya, que és de les fonamentals, no? I allí fan, diuen, els autèntics fartons des de fa molts anys, i ahí és que no cabíem, no parava d'entrar i de i sirgen constantment. És un lloc recomanable.
Santi Cortells, ens hem de despedir. I sap que, bueno, i saps que tindrem un parell de setmanetes que estarem descansant, no? Recopilant informació.
Menjant tot això, que ara és època.
Pues, si a tu te pareix bé, quan tornem de les vacances, tornem a que ens facis gaudir de totes aquestes coses que ens portes i que tant ens interessen.
Així estaré.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bueno, i vostès ja saben, descansem dos setmanetes, el programa de protagonistes, tornem en més forces i en més ganes, ens fa falta, tenim que descansar, però recordem que sobre meitat d'agost, quasi en la tercera setmaneta, ens tornarem a retrobar. Però no se'n vagin, se queden, perquè anem a parlar del futbol, perquè ahir, per fi, després de que se vegueren vídeos i demés, reconeixia el Villarreal Club de Futbol que Mario Gaspar se n'anava. Després de 15 anys defenent l'elàstica grogueta i li desitjaven molta sort en el seu futur professional.